Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril, descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril, al Líban amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Aquest diumenge a les 5 de la tarda, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Basílica de la Sagrada Família la missa en motiu dels 75 anys de Càritas Diocesana de Barcelona. La celebració, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, vol ser sobretot una mirada cap al futur de l'entitat, que és l'Església en permanent acció a favor dels més necessitats. Aquest diumenge a les 5 de la tarda, en directe des de la Basílica de la Sagrada Família, la missa pels 75 anys de Càritas a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Xirinacs avui, un programa dirigit per Lluís Planes i presentat per Joan Trias, amb la col·laboració de Fundació Vidabona.
Ara que no hi ets, ara que has marxat... Doncs siguin molt benvinguts a un nou programa, una nova edició de Xirinacs avui. Ja ho saben, un programa que vol retre homenatge no només a la figura de qui va ser Lluís Maria Xirinacs, sinó també a tot el seu llegat. De fet, avui escoltarem, parlant de llegats, una sèrie d'entrevistes a persones que han conegut i que els ha influït i inspirat el llegat de Xirinacs. Abans, però, salutacions cordials d'Antoni Huguet a les tecles del so, del codirector d'aquest programa, Lluís Planes, i de qui els parla, Joan Trias. Doncs, com dèiem, avui escoltarem una sèrie d'entrevistes a persones que van conèixer a Xirinacs i que els va inspirar el seu llegat. Quines opinions escoltarem avui, Lluís?
Bé, per començar, si et sembla, escoltem els talls dels testimonis que es van enregistrar a l'acte d'homenatge a Xirinacs al Palau i escoltem la visió que tenien de Xirinacs la Núria Cadenes i en Tortell Poltrona.
En Xiri va bregar per la llibertat personal i col·lectiva i ho va fer conscient que no era un cant al vent, un cant en el no-res, perquè aleshores de ben poc serviria. Des del nostre ara i aquí, ell sabia perfectament que aquesta voluntat de llibertat té un espai concret des d'on li podem donar forma i contingut, que és aquest tros de terra on ens ha tocat de viure. Ell va exigir independència per als països catalans i des dels països catalans per a tots els pobles de la terra. Concretament, explicitava que la tasca pacificadora més urgent del nou mil·lenni és precisament la independència dels pobles. Que el llegat d'en Xirinacs sigui la independència dels països catalans. Quan l'assolim, crec que serà el millor homenatge que li podem fer i que sigui aviat.
Hola, sóc el Tortell Poltrona, per això porto el nas. Estic aquí perquè... Per mi és un honor poder-li donar les gràcies al senyor Lluís Maria Xirinacs per tota la feina que va fer. Aquest país, sense ell, no hagués sigut el mateix país. I, desgraciadament, molta gent no se'n recorda de les hores, els minuts, els segons que el Lluís Maria Xirinacs va estar plantat o bé davant del model o bé a la plaça de Sant Jaume. Molta gent ho hauria de recordar-ho. Per això, amb tota la dignitat, avui jo em trec el nas.
Doncs déu-n'hi-do quins primers testimonatges que escoltàvem a aquest inici del programa, però en tenim més avui, Lluís, eh?
Continuem amb el testimoniatge d'una amiga i companya de projectes i de la Fundació Vidabona, és l'Ariadna Pujol. Hola, Ariadna, et pots presentar breument tu mateixa?
Soc l'Ariadna Pujol, soc realitzadora audiovisual, estic especialitzada sobretot en documentals de creació, entès, diguem-ne, el documental no des del vessant periodístic, sinó des del vessant cinematogràfic. Actualment estic preparant un llargmetratge en codirecció amb l'Erika Sánchez sobre el llegat més desconegut de Xirinacs. I paral·lelament amb això faig altres projectes en col·laboració amb altres artistes, amb músics, ballarins i poetes.
Tu es coneixes, oi? Personalment, en Lluís Maria Xirinacs. Com va ser i una mica quina relació vas tenir amb ell?
Jo vaig conèixer en Xirinacs l'any 2000. Jo en aquell moment havia acabat d'acabar la carrera i tenia interès en implicar-me en alguna iniciativa que tingués una dimensió comunitària, una dimensió col·lectiva. I un amic meu em va recomanar que traies el nas per la Fundació Rand. Em va dir, per allà estan tirant endavant projectes interessants. I així ho vaig fer. Em vaig adreçar a Randa i allà doncs, estàveu engegant el projecte de l'arbre d'assemblees de democràcia participativa dels Països Catalans. I el cert és que em va impressionar molt en aquell moment, no? El llenguatge, tota la cosmovisió, tot allò que en aquell moment era com molt nou, almenys per mi, i aleshores m'hi vaig implicar com a petita assemblea de Gràcia. I allò va ser una mica la primera capbussada. Després, a poc a poc, recordo, doncs, bé, en Xirinacs per allà a la Fundació com una figura per mi llunyana. Jo en aquell moment doncs, bueno, era molt tímida, de fet encara ho soc, i em costava una mica apropar-m'hi, no? De manera que vaig parlar-hi en poques ocasions, la veritat, però sí que vaig participar en alguns dels tallers de Globalium que impartia ell mateix i me'n recordo que em va impactar molt, no? Perquè vaig ser conscient en aquell moment, només ho vaig intuir, no? La grandesa del que s'estava desplegant allà en aquelles sessions, no? Del model filosòfic que ell havia sigut capaç de concebre. Així que aquesta va ser una mica el primer contacte amb tot aquest univers xirinaquià.
Què creus que aporta, què en destacaries del seu testimoniatge i llegat de cara als reptes actuals que tenim al país i al món?
El llegat d'en Xirinacs realment és tan ampli que resulta inabarcable i, per tant, costa destacar-ne un aspecte per damunt d'un altre. Però jo, si n'hagués de destacar un, potser diria la visió global i alhora la capacitat de síntesi. De fet, ell mateix encarna, no?, la síntesi entre la teoria i la pràctica, no?, com fusiona i porta a la pràctica d'una manera molt radical totes les seves concepcions. També fins i tot la idea de subjecte individual fusionat amb el subjecte col·lectiu, no?, amb aquesta idea de poble, no?, que ell destacava. Clar, ell realment era un místic que va ser capaç de mullar-se en la dimensió social d'una manera profunda, no només mentalment, sinó posant-hi el cos. I això jo crec que genera una interpel·lació col·lectiva molt, molt, molt radical. I, de fet, a cadascun de nosaltres, cada persona que s'aproximi al llegat i que llegeixi Xirinacs, se sent permanentment interpel·lada. I això realment, doncs, de cara als reptes actuals, doncs, no deixa de ser un far, un referent que està al nostre abast, de vegades tan a prop que ni tan sols som capaços de veure'l.
Què t'ha portat a tu a nivell personal? És a dir, com t'ha influït o inspirat en la teva vida, en els teus projectes?
Haver entrat en contacte amb la figura i amb el llegat d'en Xirinacs realment a mi m'ha marcat moltíssim a nivell personal, no? En moments que he hagut de prendre decisions coratjoses, moments d'aquests de vitals de cruïlla, he tingut molt present en xirinacs. I aleshores això m'ha donat força per exemple, doncs deixar una feina estable i volcar-me completament al que és la meva vocació, que és la creació audiovisual, no? Llavors, no sé, per mi realment és un referent de coratge, d'integritat, de dignitat, de compromís irrenunciable. I aleshores, d'alguna manera, això a mi m'ha fet de mirall i, per tant, a l'hora de prendre determinades decisions, doncs és el que m'ha impulsat moltes vegades a tirar-les endavant, no? I també m'ha inspirat molt la idea aquesta de convicció profunda, no? Aquesta frase que es diu de vegades de tothom té un preu, no? Doncs en Xirinacs demostra que no, que realment hi ha un límit preciós que és el dels propis valors i que de vegades per més concessions, per més facilitats, per més diners que hi hagin a l'altra banda, hi ha una cosa que és irrenunciable, que és aquesta connexió amb la teva essència profunda, no? Aleshores, a mi això m'ha impactat molt, no? Per mi això és Xirinacs i aquesta és la font de la que bec quan tinc moments de dubte, no? O de qüestionament, o quan la vida de vegades t'està posant a prova.
Anys després de la seva mort, t'has implicat com a patrona de la Fundació Vida Bona, no? Per difondre el llegat de Xirinacs a través de les activitats que s'organitzen al Mas al Negre, al Ripollès. Què t'ha mogut a implicar-t'hi a aquest nivell?
Doncs sí, 12 anys després de la seva mort, ara estic implicada de ple en la Fundació Vida Bona, en el petit equip que formem per tirar-ho endavant. I m'hi vaig implicar perquè vaig sentir una crida molt, molt profunda de que hi havia de participar. Ja fa uns anys, quan vas tirar endavant tota la rehabilitació del Mas al Negre, el que després es convertiria en l'Alberg al Negre, jo en aquell moment he de confessar-te que pensava que allò era una bogeria i que realment el fet de rehabilitar un mas que estava tan aïllat, malgrat estar tan a prop d'on en Xirinacs s'havia deixat morir, em va semblar que era pràcticament una utopia. Però des d'aquesta convicció, no?, que desprenies de que realment allò es podia tirar endavant, crec que ha sigut la primera vegada de la meva vida que m'he implicat en un projecte en el que realment no les tenia totes. I ho vaig fer, jo crec, per un acte de confiança, un acte de fe. I creia que allò mereixia tirar-se endavant i que, per tant, jo, d'alguna manera, hi havia de participar, hi havia de posar el meu granet de sorra. Camí.
Testimoniatges que van passant avui per aquest Xirinacs avui de Ràdio Estel. Continuem escoltant més testimoniatges, més persones que van viure doncs, moments amb Lluís Maria Xirinacs, com per exemple Vicent Sánchez, actual director de TV3, o Eliseu Climent, editor i fundador d'Acció Cultural del País Valencià. A l'acte d'homenatge a Xirinacs al Palau parlaven així.
La Catalunya actual s'ha fet a còpia de justificacions. És a dir, tot és justificable. Es justifiquen els governs, es justifiquen les oposicions, es justifiquen els pactes, es justifica el retrocés de la llengua, es justifica no fer les coses com havien previst, es justifica el retrocés, en definitiva. El resultat final de tot plegat és que no avancem, és que estem retrocedint. I sempre hi ha gent que des d'un punt de vista o des d'altre punt de vista, des d'una posició més o menys privilegiada o des del poder, justifica tot el que està passant. Per això és tan important que hi hagi figures, que hi hagi compromisos personals, que hi hagi exemples socials, col·lectius nacionals, que no ho justifiquen tot, que siguin coherents, que miren cap al passat i diguen no tenim el que volien i que miren cap al futur i diguen tot és possible, sobretot si no continuen justificant. Bé, per mi això és Xirinacs. Per mi Xirinacs és una persona que no trobava justificació a tot i que era un home que vivia dins d'una gran coherència, senzillament per un futur millor, per un futur nacional millor, sense tantes i tantes justificacions, que al cap d'avui resulta que només són claudicacions.
Llull ens va deixar un pensament que ha precedit tota la vida Lluís Maria Xirinacs. Deia Llull, hi Hi ha una saviesa del seny i una saviesa més alta de la follia. Per a la vida de l'ànima, la saviesa del seny només serveix per saber quan hem de llançar-nos a la follia. Des d'aquest punt de vista, tot el que va fer Xirinacs, vagues de fam, empresonaments, marxes per la llibertat, la lluita per la pau, per una nació sense esclaus, s'entén plenament. Una nació sense esclaus, que per a Xirinacs i nosaltres no pot ser una altra que uns països catalans no dimitits ni tampoc amputats. Uns països catalans que ell va recórrer de nord a sud, que va estimar i que ensenyar a nosaltres a estimar-los. Per això Xirinacs, Pau Claris, Rafael de Casanova, Fuster, Companys, Maria Mercè Marçal i tants d'altres ens ensenyaren el camí cap a la llibertat. Un camí que serà difícil, no hi ha dubte, però que no hem de fallir per arribar a ser un dia un poble lliure entre tots els pobles lliures de la Terra. Per això, des de la ciutat de València, a tots i a totes, i en record de Xirinacs, només dir-vos una paraula. Endavant.
Del primer home lliure que en l'amor dona bé.
A més, en Lluís Planes ha pogut parlar amb Lluís Busquets, escriptor i amic personal de Xirinacs, que ha editat diversos llibres seus, així com la seva biografia.
Com vas conèixer tu Xirinacs?
Bé, jo vaig conèixer quan tenia 10 o 11 anys, estava anava als Escolapis d'Olot, i allò van fer sortir del Col·legi de Diputació i va venir un lot, jo diria que era els anys 59-61. A partir d'aleshores ens van perdre de vista durant molt temps perquè era d'aquells escolapis que no contestaven les cartes, encara que hagués marcat. Hi havia diversos alumnes que l'escrivien, però ens dèiem tots dos que no contestava, fins que el vaig tornar a retrobar, molt especialment quan es va posar, bé, quan va sortir de Carabanchel i quan es va posar davant de la Model. Quan va sortir de Carabanchel i vaig anar a fer una entrevista per Serra d'Or, que no va sortir, i però va sortir en un altre lloc, i després, doncs, quan es va posar davant de la Model.
I des d'aleshores ja vau mantenir una relació més constant?
Sí, des d'aleshores es pot dir que no ens vam deixar de petja, i els últims anys de la seva vida fins i tot, doncs, dinàvem un cop a la setmana, com saps molt bé, perquè algunes vegades havies vingut també al dinar. A més, a mi, doncs, em va influenciar molt, moltíssimes coses...
Què destacaries de Xirinacs?
Bé, jo destacaria moltíssimes coses, especialment destacaria la seva lluita per la no violència i un llibre fantàstic que és La no violència, i crec que és el llibret que s'ha escrit, i a més doncs, destacaria tot el seu model filosòfic global de la realitat, que va ser la seva tesi doctoral a la Facultat de Filosofia de Barcelona i que els seus deixebles avui dia en diem globalisme.
A nivell personal, com t'ha marcat o influenciat Xirinacs, la coneixença personal amb Xirinacs?
Ui, a partir de que coneixes el Xirinacs, ja saps que Xirinacs és una persona que cremava. Aleshores, moltíssimes coses de la meva vida les he fet servir de punt de referència. Per dir-te una que ara doncs, pot sorprendre, no? Jo no hagués votat com vaig votar en la Constitució espanyola sense haver llegit abans el llibre del Xirinacs. I saps tu que Xirinacs deia que en una Constitució no es posés ben clar que Catalunya era una nació, era una mala Constitució per Catalunya. I com a bon profeta ara ho veiem i en paguem les conseqüències.
A nivell professional t'ha influenciat d'alguna manera o condicionat, per dir-ho així, projectes teus?
Ui, tant, moltíssims. Primer de tot, pensa que jo vaig fer dos llibres, ser l'editor de dos llibres de Xirinacs, una antologia que es diu L'esperit va terra per Catalunya i una altra, doncs, que és l'edició de La no violència anotada. I l'altra cosa que he fet ha sigut escriure sobre Xirinacs. A part de la biografia, doncs, també vaig fer un llibre que es titulava Xirinacs i l'estafa de la transició. A part d'això, es pot dir que des que va morir Xirinacs, tots els llibres que havia fet han sigut seqüela de coses que havíem parlat amb ell. Per exemple, sempre em deia que s'havia de fer l'altra cara de la història de l'Església, l'Església dels perdedors, l'Església que havia de ser doncs, la dels condemnats, la dels heretges. No? Jo vaig fer un llibre que és lletges perseguits i excomunicats, una altra cara de la història de l'Església. Però més coses d'aquestes. El llibre que jo vaig fer sobre Jesús, un d'ells, Última notícia de Jesús el XIII, puc dir que li vaig passar, pràcticament es pot dir capítol per capítol. El següent, que era sobre Maria i Magdalena, no, ja no ho va poder corregir sencer, però n'hi havia passat alguns capítols. I a partir d'aleshores he anat fent moltíssimes coses que ell m'havia demanat. No, Jesús era un heretge, per exemple, o bé, doncs, aquest que t'acabo de dir, dels heretges, la novel·la, el testament de Moisès i la continuació, perquè m'agradaria que fos una tetralogia, etc. O sigui que es pot dir que des de que m'he jubilat, la meva feina ha sigut ser fidel al que d'alguna manera havíem parlat amb Xirinacs.
Creus que el llegat de Xirinacs en els seus diferents àmbits pot inspirar, per dir-ho així, d'alguna manera, els reptes actuals que tenim com a país i el món en general?
Bé, ell parlava d'una cosa molt maca, que era que volia que Catalunya tingués la majoria d'edat. Ell, de la independència, ja saps que deia, la independència no es demana, es pren, però li agradava parlar de la majoria d'edat. Per ell, encara Catalunya, desgraciadament, no tenia la majoria d'edat. Per tant, aquesta pregunta que em fas és una pregunta que se m'ha fet molt recurrent, és la pregunta del millor, on diuen, què diria del moment actual, Xirinacs? Jo, amb aquesta pregunta, quedo sempre molt perplexa, perquè Xirinacs tenia molts amics, per exemple, mossèn Dalmau, i com que Catalunya a vegades no té massa memòria, mossèn Dalmau va passar darrerament molt desapercebut i tindria por que el Xirinacs també hi passés. Però jo crec que en aquests moments demanaria sempre lluitades a la no violència i amb una estratègia definida.
A nivell dels altres àmbits del seu llegat, de pensament, de democràcia, comunitat humana, d'espiritualitat, fins i tot, creus que pot tenir alguna aportació en sentit avui en dia?
Oi tant. És que per ell no hi havia compartiments estancs, és a dir, té una carta a una de les seves germanes monges que li diu, és que jo estic en política perquè estic servint a Déu, estic fent religió jo de la política. Això és una frase que també té el Gandhi.
I acabem el programa d'avui amb una entrevista que hem pogut fer a Teresa Font, amiga de Xirinacs. Són així.
Et vols presentar?
Sí. Bueno, jo em dic Teresa Font. Vaig néixer a Constantí, però ja porto anys vivint a Sant Quirze del Vallès. I sóc patrona de la Fundació... Bueno, patrona i presidenta de la Fundació Vidabona.
Com vas conèixer tu en Lluís Maria Xirinacs i quina relació hi vas tenir?
Bueno, jo, Lluís Maria Xirinacs, el vaig conèixer que jo era molt jove, tenia 20 anys. I ell estava davant de la presó Model, demanant la llibertat dels presos polítics, ja en aquell moment. I ens tenia que dir que 40 anys després, o més, seguiríem igual. Això va ser un primer coneixement, però després vaig seguir-lo molt fent doncs, tots els cursos de subjecte, cursos bíblics, i realment vam tindre com una relació més o menys intensa al llarg de tota la vida.
Com t'ha influït a tu o inspirat i de quines maneres conèixer en Xirinacs i el seu testimoniatge i llegat?
A veure, jo sóc totalment conscient de que jo, si no hagués conegut el Xirinacs, seria una altra persona. Potser perquè el vaig conèixer molt jove, ha influït molt en la meva vida i en tot el que vaig arribar a aprendre d'ell amb els cursos que vaig fer. I ara, doncs, des de que ens va deixar, estic com... No sé, tinc com una exigència a ser un testimoni d'ell el resta de la meva vida. Per això formo part de la Fundació Vidabona i gestionem a l'Albert Calnegre des d'on fem difusió del seu llegat.
En algun altre aspecte o projecte social o així també que t'hagis implicat de la seva trajectòria, del seu llegat?
Sí, quan es va plantar a la plaça Sant Jaume l'any 2000, en la campanya de Jo també em planto pel cap a l'Assemblea dels Països Catalans, doncs vaig participar-hi bastant activament en fent l'arbre d'assemblees i estudiant tot el tema de la comunitat humana. I
com creus que el llegat de Xirinacs pot ajudar en els reptes que tenim actualment al país i al món?
Jo crec que si alguna cosa va marcar la personalitat del Xirinacs va ser aquesta coherència extrema amb el seu pensament. Només que fóssim una mica com ell, el país canviaria. Aleshores, amb el seu model filosòfic, que és un model global de la realitat, si s'estudia, també dona una altra visió més global de lo que és la nostra vida. I també la seva lluita no violenta portada a l'extrem.
I potser una darrera pregunta, així poder més íntima. Tu vas ser de les poques persones que quan van trobar en Lluís Maria el seu cos sense vida al Pla de Cal Pagot, al Ripollès, vas sentir l'impuls d'anar-hi a veure'l en aquell darrer instant, oi?
Doncs sí, perquè, bueno, a part de tindre'l com un mestre, jo el vaig tenir com un gran amic. Alguna vegada li havia dit que ell era el meu amic de l'ànima i vaig tenir la necessitat d'acomiadar-me d'ell d'una manera també física.
Mm-hmm. I per això vas anar fins a Ripoll, no?
Sí, vaig anar fins a Ripoll i vaig estar una estona mirant-me'l. Tenia una cara d'una gran pau i una cara que posava tot sovint de no exigència, però demanant-te. Jo vaig notar que en aquell moment em demanava que ell havia arribat fins allà i que jo era una de les persones que tenia que seguir.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, quin missatge final de comiat.
Sí.
Molt bé. Bueno. Doncs moltes gràcies, Teresa.
Res.
Doncs tot això era Xirinacs, empresonament, vaga, protesta, no violència, llibertat, tot això i molt més. I amistat, sobretot, com han pogut escoltar a aquest programa d'avui. Salutacions del nostre tècnic, d'Antoni Huguet, a les Tecles del So, de la codirecció, com sempre, en Lluís Planas, i qui els ha parlat, Joan Trias. Nosaltres hi tornem d'aquí una setmana, amb més Xirinacs avui. Adéu-siau.
Xirinacs avui, un programa dirigit per Lluís Planas i presentat per Joan Trias, amb la col·laboració de Fundació Vida Bona.
Que ningú es faci il·lusions, que la simple absència de guerra, tot i ser tan desitjada, sigui sinònim d'una pau veritable. No hi ha veritable pau si no ve acompanyada d'equitat, veritat, justícia i solidaritat.
Joan Pau II. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest dilluns parlarem sobre els deutes, la llei de la segona oportunitat. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 o deixant un missatge al contestador al 93 409 27 77 o al mail tirantpeldret@radioestel.cat.
Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel.